Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. El títol d'avui és Paper i llapis, el futur sobre el paper. I volem parlar de la relació entre l'aprenentatge analògic i el digital. Hi ha una sobreexposició a les pantalles, massa connexió a la xarxa a casa, potser. Bé, en traurem l'entrellat amb les nostres convidades d'avui, que són l'Anna Ramis. Molt bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
L'Anna és pedagoga, impulsora de la campanya De 0 a 3 pantalles res i del manifest Infància i pantalles. I també estem amb la Cristina Carbonell. Bon dia, Cristina.
Bon dia.
La Cristina és professora i assessora pedagògica especialitzada en educació emocional i tecnologia educativa, autora de cristic.com, portal educatiu amb recursos per a infants, famílies i docents. Vosaltres creieu que la tecnologia a l'aula ha avançat per la dreta a l'aprenentatge més analògic, com a mínim fins a aquest curs? A partir del vinent, ja sabem que el dels mòbils són el mòbil particular, no? Però fins ara, fins a aquest curs 23-24?
Jo crec que el que ha passat és que durant alguns anys s'ha confós innovació pedagògica amb innovació tecnològica. I semblava que si posaves dispositius digitals estaves innovant pedagògicament. Hi ha centres que ho van veure clar, que no es podia confondre. Però sí que a nivell social jo diria que s'ha confós. Fins i tot les famílies, els hi semblava que si entrava una pissarra digital interactiva a l'aula és que hi estava passant alguna cosa pedagògicament i metodològicament diferent. O no et dic ja de les tablets o dels Chromebooks. Però aquesta confusió no ha estat gaire afortunada.
Estem sortint ja, potser, d'aquesta confusió, perquè ara ja fa anys, no?, d'aquesta presència d'aquestes pissarres digitals, suports digitals, no només a la paret.
Sí, totalment d'acord amb el que comenta l'Anna. Efectivament, hi ha hagut molt aquesta confusió, no?, i aquest missatge que s'ha anat transmetent. I jo crec que sí que ara, avui dia, afortunadament, tenim molta informació sobre la taula, no?, sobre els beneficis que ens aporta la tecnologia, però també quines contraindicacions hi ha. I, per tant, a les escoles, els docents, cada vegada en són més conscients i, per tant, s'estan prenent mesures, no? Llavors, sí que és veritat que potser en un primer moment ens ha avançat la tecnologia per davant nostra, però en aquests moments és un moment que ens estem aturant a reflexionar i a replantejar els projectes educatius i tornar a l'essencial, no?, que realment és per què estem utilitzant la tecnologia, per posar-la al servei de l'aprenentatge, no? Si no, no té cap mena de sentit.
Segur que hi ha molta gent que diu, bé, doncs no cal innovar, però si tu amb aquest suport tens llums, colors, música, les coses es mouen, potser és més atractiu per la canalla.
Sí, clar, atractiu sí, és molt atractiu anar a PortAventura.
Però no n'hi ha prou. No,
però és que l'escola no té l'encàrrec de ser divertida, l'escola té l'encàrrec social d'educar, formar i traspassar coneixement. Aleshores, no som un parc d'aventures. És veritat que les pantalles tenen un gran poder d'atracció i alguna vegada això s'ha confós amb aquella entrada motivacional. És a dir, com que una cosa motiva els nens i les nenes, a partir d'aquesta motivació els arrosseguem, els estirem cap a certs aprenentatges. I aquest traspàs entre la motivació i l'atracció a la pantalla i l'aprenentatge no sempre es dona.
Podem aprendre i passar-nos-ho bé alhora?
Sí, i tant.
Però sempre potser no pot ser, no?
Clar, hi haurà situacions en què no, no? Hi haurà, de fet, una de les coses precisament en què estem veient amb les pantalles és que contínuament tenim aquesta recompensa immediata, no? De jo necessito contingut, m'ho passo bé, l'escroll infinit, no? I contínuament aquestes descàrregues de dopamina. Llavors, una de les coses que veiem és l'aprenentatge pot ser divertit, per suposat, però com bé indiques, no sempre ho és, no? A vegades hi ha coses que un ha d'aprendre, no?, ha d'estudiar, i no sempre la recompensa gratificant és immediata, no? Per tant, cal veure aquesta mirada més a mitjà i a llarg plaç de veure quins beneficis m'aporta. Sí que hem d'intentar que sigui motivador pels alumnes, no?, i a partir del seu interès i intentar-ho fer, doncs, al màxim de divertit, però el que dèiem, no? Tampoc cal convertir l'escola en un parc d'aventures ni molt menys, no?
Tot i així, per més atractiu que pugui ser d'entrada aquest suport digital per tots els recursos que pot aportar, si no està ben dissenyada aquesta experiència d'aprenentatge, igualment es cansaran. O sigui, és com si tens un mestre que... O bueno, no es cansa.
Saps què passa? Que les pantalles, la majoria, quan tenen produccions fílmiques, tenen un gran poder d'atracció. És a dir, el nostre cervell li encanta.
Se'n
llum,
va.
El color, el moviment, la música... Això és superatractiu. Ens enganxa als adults. Per això s'han inventat aquests recursos meravellosos des del punt de vista de les Big Tech, de l'escroll infinit, del no quedar mai prou satisfet, del anar veient què passa després, del només bellugant un dit tu pots seleccionar el que estàs fent. Clar, això enganxa moltíssim. Aleshores, diríem als nens, si els anéssim plantejant recursos d'aquests un darrere l'altre, dirien, ja en tinc prou? No. El que l'escola no es pot plantejar és posar aquests recursos si això no podem validar i avaluar que està produint més aprenentatge. Abans dèiem, ha de ser divertit. Estem ja cada vegada més convençuts, gràcies a la neuroeducació, que el suport emocional, la base emocional sobre la que es belluga l'aprenentatge és clau. Per tant, si en l'entorn classe, en l'entorn grup d'aprenentatge, el nen, l'alumne, el grup se senten acollits, se senten bé, se senten en plaer d'estar aprenent, també s'allibera dopamina quan tenim la satisfacció d'una cosa que no enteníem o no la sabíem fer, per fi la saps fer. Això també genera dopamina. Ara, no és aquesta descàrrega immediata que dèiem de faig un clic amb un botonet i patapamba, ja la tinc.
Tot i així, ara em feies pensar que és com un peix que es mossega la cua, no? Aquesta insatisfacció, jo faig l'escroll infinit, però és que mai en tinc prou. Al final, potser quan acabo estic pitjor que quan he començat.
Clar, però és que el tema de l'escroll infinit està muntat... És que són molt llestos, aquesta gent de la Big Tech. Igual que les màquines tragaperres, que sempre jugaves una vegada més perquè veure si la que ve és
aquesta
la que
sí.
Tinc la sort.
Aquesta sí.
Doncs l'escroll infinit és això. La pantalla que ve, que em sortirà, serà la que més m'interessa, serà la que més em farà riure. Per tant, això t'enganxa terriblement. Però a l'escola això no hi és, tampoc. Ara, vull dir, no cal confondre Clar. El que està passant en les xarxes i en tots els dispositius amb l'ús que es fa
a l'escola,
a l'escola dels dispositius digitals.
Que és evident que no
es
dediquen, a fer scroll, ni molt menys. Ara feia referència a avaluar. S'ha avaluat ja què passa amb aquest aprenentatge quan es fa en digital, que segurament cap centre es fa absolutament 100% en digital, es combinen amb altres suports, crec que tothom sap escriure amb llapis, no? No sap tothom escriure amb llapis?
Estem tenint generacions que estan endarrerint molt la capacitat d'escriure fluidament amb llapis o amb bolígraf sobre un paper d'una forma ràpida i entenedora. I això vol dir que poden arribar alumnes a secundària que aquesta capacitat, he dit, d'una forma fluida, ràpida i entenedora.
12 anys.
12 anys i hi ha alguns alumnes que no l'han assolida.
Déu-n'hi-do. Volia preguntar si s'ha avaluat com era l'aprenentatge. Potser l'aprenentatge...
Això és una observació meva, molt personal, de quan vaig a les escoles, que sempre arribo una estona abans i em dedico a passejar per les aules.
Però, tot i així, potser sí que es pot avaluar que l'aprenentatge amb suport digital avança, però potser si hi ha un retrocés amb altres coses que són necessàries, potser caldria trobar cert equilibri?
Clar, aquí estaria el punt, no? I en trobar precisament aquest equilibri. De fet, el que estem dient ja des de fa temps, no? Les persones que ens dediquem en aquest àmbit, és que al final s'ha de veure la tecnologia com una eina més i, per tant, l'ús de la tecnologia no ha d'anar en decriment precisament del llapis i paper, no? Que dèiem de tota la vida, sinó que precisament el que ha de venir a fer és a complementar. I especialment en edats primerenques, no? Que és quan comença tot el procés de lectoescritura, sí que és moment clau on hi hagi un aprenentatge vivencial i on aquí les pantalles sí que ocupin o un segon lloc o fins i tot no arribarien a ser imprescindibles. Si han d'utilitzar les pantalles, que sigui perquè realment aporti valor, no? Això hauria de ser en qualsevol nivell, però especialment en edats primerenques, on realment el que importa és el contacte, l'aprenentatge entre iguals, el contacte amb la natura, no? I l'entorn més immediat. Sí que s'està avaluant els efectes que té la tecnologia. És veritat que entren molts factors dins d'aquesta equació, no? I per tant també és difícil a vegades trobar respostes definitives, no? I estudis que realment aportin informació corroborada i contrastada, perquè el que dèiem, no hi ha gaires escoles que utilitzin tot purament tecnologia, sinó que el que es va fent és aquesta combinació.
Si intentéssim fer foto fixa dels centres educatius a Catalunya, ja m'imagino la resposta, seria complicat veure una cosa uniforme. sobre l'ús de la tecnologia. No, em refereixo que podríem dir, és que la majoria d'escoles el que fan és utilitzen suport tecnològic només de forma puntual. Deu haver-hi centres que gairebé tot està en suport tecnològic.
I depèn de l'etapa. Sí, és clar. És el que deia la Cristina, a infantil veus pocs suports dispositius digitals, no obstant, a la majoria d'aules hi ha una gran pissarra digital interactiva, que jo qüestiono si cal que totes les aules n'hi hagi. Després, a primària, vas veient com apareixen tauletes o Chromebooks o ordinadors personals, i a secundària veus més dispositius i veus doncs, possiblement alguna cosa de robòtica, veus impressores 3D, veus molts més dispositius i coses que no es veuen, però veus molt software, que hi ha hagut equips de professorat que han dissenyat coses molt virgueres i molt xules.
Virgueres.
I que produeixen aprenentatge, és a dir, ara sembla que amb aquesta crítica al mòbil de l'alumne a l'aula, que és una cosa, és un tema, però és un, enmig dels 100 dispositius o coses que es poden fer en una aula, estem carregant-nos-ho tot. No, no, a veure, un respecte pels professorat i pels que han investigat i han creat programari molt xulo i que produeix realment aprenentatge a l'ESO i als postobligatoris.
El juliol de 2023, la UNESCO va publicar un informe sobre la tecnologia a l'educació i alertava que l'ús de la tecnologia a les aules i a la llar per part de l'alumnat pot provocar distraccions i, per tant, entorpir l'aprenentatge. Segons l'informe, s'ha demostrat que un ús excessiu o inadequat de la tecnologia sí té conseqüències negatives. A partir de quin moment l'ús és excessiu? Que suposo que en funció de l'edat això està variant.
Sí, de fet, les associacions de pediatres ens diuen, no?, quin ús és el recomanable o el que hauríem d'intentar, en la mesura del possible, que els infants no superin aquest temps de tecnologia. I bueno, hi ha estudis sobre això, no? Però sí que, per exemple, a mi m'agrada recalcar que més enllà de parlar de temps, d'hores, sobretot quan parlem de primera infància, és molt important el moment en el que donem aquell aparell. No? Quantes vegades hem vist gent o famílies que donen el mòbil al nen en el moment en el que la criatura doncs, està en una rebequeria, no? I pel calmar-lo és quan ho fem. No? Llavors, ja no és només el temps el que no se superin certes hores que no ho haurien de superar, sinó també si nosaltres ja estem donant per fet que aquell aparell et serveix per calmar-te, no? No estem treballant aquella gestió emocional, aquell saber-nos en un moment donat controlar i saber-nos tranquil·litzar, doncs aleshores estem fent ja un mal ús, no? Encara que no estiguem superant el temps que ens indiquen. No? I també, per altra banda, és molt important la qualitat dels continguts. O sigui, no és el mateix estar 2 hores davant de la pantalla de manera passiva mirant una pel·lícula qualsevol que estar 15 minuts en un joc interactiu on estàs aprenent. I tornem a el que dèiem, no és que sigui imprescindible, també pots aprendre sense tecnologia, però posat a fer servir tecnologia, anem a buscar recursos i continguts que siguin de qualitat.
Anna, tu ets la impulsora de la campanya de 0 a 3 pantalles res, per tant,
sí, està claríssim.
Ja ho diu tot.
Abans hashtag... dels 3 anys, lo desitjable seria que no hi hagués dispositius digitals a la vida dels infants, sabent que els pares d'aquests infants n'estan rodejats i n'estan fent servir constantment. Per tant, no vol dir que en l'entorn de vida d'aquests infants no n'hi hagi de dispositius. És impossible retirar-los absolutament del tot. El que cal veure és això que deia la Cristina, que no apareguin per separar l'infant de la realitat i que no entorpeixin la vida d'aquest infant. De 0 a 3 no n'hi hauria d'haver per anar bé cap ni un. I després, d'una forma molt progressiva, jo suggereixo que consulteu la web de la Societat Catalana de Pediatria, que fa un mes, a principis d'any, va publicar un informe a partir d'unes jornades que es van fer el novembre-desembre i que va situant per franges d'edat què és aconsellable des de pediatria fer i no fer, i no tant qüestionar-nos les hores, perquè a mi quan algú em diu el meu fill veu 1 hora i mitja de pantalla al dia i té 12 anys, penso, pues, està molt bé. Però llavors, sempre quan està menjant, quan esmorza, dina, sopa, doncs fatal, perquè aleshores els àpats no n'hi hauria d'haver. O sempre abans d'anar a dormir, doncs tampoc està bé, perquè abans d'anar a dormir una hora abans hauríem de prescindir de pantalles. Per tant, hem de deixar de preguntar-nos pel temps, com deia la Cristina, i preguntar-nos, a més, per a què vol la pantalla, què hi farà i què li està impedint fer. Uh-huh. És a dir, si ens està impedint relacionar-nos amb família perquè sopem en família i podríem estar parlant, doncs és molt millor la interacció familiar que el que una pantalla ens pugui aportar en aquell moment o quan sigui. Per tant, la pregunta l'hauríem d'anar transformant.
Totalment. Jo crec que és, aquest apunt a més és molt important, no? La pregunta és què estem deixant de fer mentre estem utilitzant la tecnologia i no només en els nens que els estem col·locant aquell aparell, sinó fins i tot nosaltres, no? Que tenim a la criatura al davant i que l'estem deixant de banda mentre nosaltres estem utilitzant aquell dispositiu.
Uh-huh. Cristina, jo t'he presentat com a professora i assessora pedagògica especialitzada en educació emocional i tecnologia educativa, que abans de començar dèiem, oh, sembla que potser no haurien d'anar de la mà aquesta educació emocional i la tecnologia educativa, però ara amb això mateix que esteu dient, no? Pensar què estàs deixant de fer, pensar en quins moments, pensar si és un substitut de aprendre a gestionar la frustració, van més lligats del que ens podríem imaginar.
Totalment, o hauria de ser així, no? De fet, la tecnologia sense humanisme no té cap mena de sentit, perquè precisament el que hem d'aconseguir és que la tecnologia estigui al nostre servei, no? I és veritat que quan a vegades presento, no, aquestes dues dimensions sembla que no tinguin res a veure, però precisament és la manera en què hauria de funcionar en infants i en adults, en tots nosaltres.
És que cada vegada hauríem d'entendre que la realitat és una. Jo fins fa uns anys ho deia, eh? La realitat virtual i l'altra realitat. Sí. No. Ara vivim en una realitat que està travessada de virtualitat.
Tot
i això,
transversal.
Doncs, l'altre dia parlant amb uns pares de l'ESO, deien, si el meu fill ja per WhatsApp m'ha contestat, ha anat bé? Sí. Has dinat? Sí. Tens deures? No. Vas a bàsquet? Sí. Doncs a l'hora de sopar, de què parlo jo amb el meu fill si contesta amb monosíl·labs i ja me'ls ha dit per WhatsApp? És a dir, la nostra realitat familiar i social està travessada de digitalització. Per tant, hem de pensar que tota aquella educació, estil de criança que fem offline, en la vida relacional, l'hem de transportar a l'online també. I al revés, el que els nostres fills viuen o nosaltres vivim o compartim digitalment amb els nostres fills, perquè no podem descartar que un dissabte a la tarda juguem tots plegats o un joc online divertidíssim, que ens ho fa passar molt bé, això també està incorporat a la vida de família, a la vida social, i atravessa aquesta capa porosa de la vida online-offline.
De fet, fins i tot pot ser també una bona oportunitat, no?, per reforçar habilitats com el pensament crític, no?, a través d'aquest espai compartit de jocs o pel·lícules on integrem la tecnologia a la vida diària i aprofitem per parlar, no?, sobre el que ens ha despertat a uns i altres i què hi ha de realitat aquí.
Si la canalla està habituada a l'ús de la tecnologia a casa, molt, molt habituada, què és el més complicat pel professorat a l'hora de captar la seva atenció? O no té res a veure, perquè són espais diferents i es funciona de manera diferent?
S'està interferint molt. Jo estava acompanyant el curs passat un centre en el que la població d'educació infantil, i 3, i 4, i 5, havien rebut com a regal de Nadal o Reis la seva tauleta o el seu mòbil. Estic parlant d'infants molt petits.
Pots tornar a recordar l'edat?
Entre 3, 4 i 5 anys, el regal de Nadal Reis havia sigut aquest. Aleshores, l'equip docent d'aquest centre va eliminar absolutament totes les pantalles dels cursos d'educació infantil. Ni pissarra digital, ni la mestra entrava amb una tauleta a l'aula per fer fotografies, perquè es tornaven com bojos directes a tocar la tauleta. Pensa que en els infants molt petits la velocitat de canvi de les pantalles, de llum, de color, excita cerebralment. I quan tornen a veure aquest estímul, tornen a reproduir aquesta excitació. Per tant, jo m'estic plantejant si almenys a infantil i els primers anys de primària, l'escola que està situada en una zona d'alt consum digital dins les famílies, no s'ha de convertir en una escola que compensi aquest alt consum tornant a un zero consum a l'escola i al màxim d'estímuls de llibreta, llapis, paper, llibre, llegir i explicar contes.
L'informe de la UNESCO defensava la tasca del mestre a l'aula, deia insubstituïble per la tecnologia, que ha de limitar-se a ser un recurs de suport quan sigui evident el seu benefici. Com se sap que el seu benefici és innegable? Al principi ja has dit, l'important és saber per què l'estem utilitzant, quina finalitat té, què porta. Com ho sabem, que aquell és el moment?
A veure, jo penso que per començar és ser conscient de la realitat en la que vivim, no? Al final les pantalles formen part del nostre dia a dia, en la vida adulta, i per tant els nostres infants, els nostres joves hauran de conviure amb elles i hauran d'aprendre a fer-ne un ús conscient i saludable. Per tant, té sentit des del moment en què ja els estàs ensenyant aquest pensament crític que estàvem parlant, no? D'aplicar la tecnologia i després aprofitar per exemple, tot el tema que ha sortit de la intel·ligència artificial, no? Que moltes vegades el mirem amb els ulls, oi? De quina por tot això que ens ve, no? Perquè no ho controlem, però precisament és donar-li una volta i ajudar els nostres alumnes, no? I estem parlant aquí potser en edats una mica més avançades, però a ser crítics amb la informació i després a entrenar habilitats que precisament la intel·ligència artificial no serà capaç de fer, no? Tot el tema de creativitat i tot el tema de treballar en equip, de fer totes aquestes habilitats més personals, més humanes, són les que precisament hem de potenciar. I a partir de la tecnologia també ho podem fer. Podem fer treballs en equip virtuals, podem analitzar notícies i buscar fake news. Podem fer un munt de situacions i després també doncs, des d'activitats més senzilles, el que dèiem, jocs educatius que ens permetin aprendre, no? I que siguin en moments també puntuals. Al final és anar-los habituant en aquest món digital que no és tan diferent del nostre, no? del que dèiem aquí analògic, i fer-ne un ús doncs, cada vegada més responsable.
Que és una mica també el que hauríem de fer els adults, no? I si Correcte. Jo estic pensant en aquests documents compartits, agendes electròniques, que a tothom se li sincronitzen, ens facilita la vida.
I tant. És que per això no podem... Bueno, si algú vol tornar a pensar com el segle XVIII, endavant, eh? I si algú som a viure a la muntanya i treure aigua del pou i fer un foc a terra, doncs encantats que hi hagi gent que vulgui fer això. Però la majoria vivim en un entorn en què les tecnologies ens faciliten la vida i ara... Gràcies als infants, fixa't, sempre ens fan un regal, tenim aquesta possibilitat de parar i reflexionar tots plegats com a societat. Tot el que es pot fer, volem fer-ho? O ens està passant el tsunami de la tecnologia per davant de la vida humana tal com l'entenem? Doncs parem i reflexionem.
Sembla que no es tracta d'un bàndol contra un altre, no? No, no. Tecnologia no versus així. Tecnologia, al contrari. És posar-hi seny, veure què podem aprofitar... I suposo que també veure com funciona l'aula. M'imagino que cada entorn és diferent, com tu deies, no? Mm-hmm. Potser els entorns on hi ha molta presència de tecnologia a casa, compensar-ho d'una altra manera.
Per exemple.
O si n'hi ha molt poca, clar, les classes no són uniformes tampoc, mm-hmm. però d'anar veient i anar avaluant.
La sort és que els mateixos alumnes, l'alumnat, al ser divers, es compensa i s'enriqueix si realment el professorat deixa que aparegui aquesta saviesa, aquests coneixements que tenen els alumnes. I quan estic dient coneixements que tenen els alumnes no vol dir només l'habilitat en passar el dit per la tauleta i buscar-se el capítol de la sèrie, sinó aquesta capacitat que hauríem d'anar estimulant tant a casa com a l'escola de no només consumir gràcies als dispositius, sinó de crear o engendrar coneixement o realitats diferents. A mi això és el que em sembla en aquest moment més revolucionari, que l'escola es posi a donar reptes tecnològics per engendrar coneixement i realitat, no consumir només.
Això tot és tot un repte pel professorat, bueno, que sempre en té molts, però aquest un mes, no? No només veure què és el que passa al teu entorn, sinó també ser prou hàbils amb l'ús d'aquesta tecnologia, tenir prou criteri per saber acompanyar, no és gens fàcil.
No és fàcil, i de fet ho hem viscut en poc temps, no? Fa uns 10 anys hi havia la famosa hora d'informàtica, no? En moltes escoles, on era una hora setmanal, aïllada, anaves allà als ordinadors, i ara cada vegada més s'està perdent, o si no complementant, perquè s'està veient que informàtica al final no és a fer mecanografia i entrar un parell de pàgines web, sinó integrar-ho dins de cada una de les matèries, des de matemàtiques, llengua, qualsevol assignatura, i d'una manera transversal treballar-ho, no? Des de fer, doncs, per exemple, el que dèiem, no un contingut tan consumit, sinó creat, doncs, des de crear infografies, i llavors pots aprofitar el contingut de la matèria més l'eina digital.
Segur que si ara molts adults, no mestres, anéssim a una aula i haguéssim de fer durant un mes i mig el que fan, és igual, els nois i noies d'ESO, hi ha coses, jo a vegades penso, que complicat, no? Des de muntar, editar, buscar... Moltes vegades els fills t'ensenyen coses,
sí.
Bueno, que és una sort, però que implica estar molt més connectat com a alumne.
Clar, ells també tenen l'avantatge, no?, aquesta de que com no tenen aquesta por, no?, que tenim a vegades els adults a toquetejar, és quan a vegades també diem, mira, no?, admirem, no?, la manera com ho fan. I també a vegades d'aquí ve l'error de pensar que són nadius digitals, no?, perquè com que des de ben petitons fan scroll i sembla que sigui tan fàcil per ells passar pantalla, i no, al final és que els dispositius s'han creat perquè fins i tot una persona gran de 90 anys també sàpiga perfectament, no, vull dir, no és mèrit de la criatura, és mèrit del que ha pensat que afegia aquell aparell tan senzill, no? Llavors sí que el que dèiem, com és algú que els agrada als joves i als nens, doncs no tenen por de tocar, però això no vol dir que tinguin les habilitats necessàries. Una cosa és saber toquetejar i l'altra és fer un ús conscient, responsable, que és aquí on hem de posar el seny i l'acompanyament als adults.
Quan dic connectada, no em refereixo només perquè estic pensant en dolls i aparells tecnològics, sinó que una classe molt més participativa, on no només t'has de seure a escoltar, abans podies desconnectar i ja està. Ara, en qualsevol moment, hauràs de fer alguna cosa. O sigui, és la teva presència és molt més activa, Laura.
La del docent.
La del docent i la de l'alumne.
Sí, sí. O sigui, el que té de bo la innovació pedagògica que hi ha hagut aquests darrers anys és que, si de debò ens creiem que l'alumne és el protagonista del seu aprenentatge, a classe han d'estar movent-se coses. No alumnes i objectes, sinó neurones connectant-se, principis entrant en crisi, diàlegs que es qüestionen, debats que arriben a una conclusió. Per tant, això és produir aprenentatge, que es moguin coses, i no per criticar-ho i posar-ho tot en qüestió, sinó també validem el fet de que hi ha certs principis, no? Com deia el meu professor, París és la capital de França, no per aproximació és Poitiers, és París, i això és inqüestionable i és un fet. És a dir, hi ha certs fets que s'han d'aprendre, com s'han de valorar encara, doncs, la memòria, etc etc. Però a classe s'han d'estar movent coses a nivell de cerebre, i sabem que quan ens movem junts, en equip, també es consoliden algun nivell d'aprenentatges que no només es mouen a nivell individual. Ara, tot i així, aprendre és idiosincràtic de cada una de les persones. I aquesta és la virgueria dels docents, que saben arribar a tots i cada un dels alumnes de l'aula.
Escola de Família, estem parlant de la presència dels suports digitals a l'aula i a casa, i si caldria que els suports paper i llapis siguin més protagonistes, si és que han deixat de ser-ho. Ho estem parlant amb la Cristina Carbonell i l'Anna Ramis, i bé, anem al paper, llapis, les llibretes, els folis, els bolígrafs... No fallen mai? O sigui...
No, si parlem de les primeres edats, des d'I3 fins, jo diria, ben entrat cicle mitjà de primària, necessitem el cos per aprendre, i ara cada vegada hi ha més estudis que demostren que el fet de fer el traç amb llapis o amb un objecte que deixi rastre sobre un paper o sobre una pissarra és importantíssim, i que el llegir sobre paper no mobilitza les mateixes àrees cerebrals que el llegir sobre un dispositiu digital.
En sèrio? Perquè estem llegint? O sigui, en teoria és el mateix text? És el mateix text, vaja.
Sí, 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 sí. Exacte, però la disposició, la memòria que guarda el teu cervell de passar pàgines, de si estava a dalt, a la dreta, si estava a baix, la disposició espaial, el fet de si era molt gruixut el llibre, si hi havia molts fulls, molts papers... Tot
clar,
això
si no, suport...
t'ajuda a guardar, aquest suport t'ajuda a guardar una memòria. I el suport digital no
sempre és igual.
És igual. I aquesta és una de les coses que fa que l'alumne o el nen i nena jovenet puguin aprendre a llegir més bé sobre paper. No és l'única variable, eh? El nen i nena que és llegit, que li han llegit moltíssim i que ha sentit llegir moltes vegades, també llegeix molt millor. Li hagin llegit sobre tauleta o sobre paper.
Clar, quan ets oient...
Quan ets oient...
No es diferencia. No ho havia pensat mai perquè sóc de paper. Jo llegeixo un paper, però clar, hi ha qui em diu, és que, a part de que no has de carretejar els llibres i tot això, a vegades pots fer notes, no? Perquè jo dic,
sí,
és que a mi m'agrada
subratllar,
però clar, sempre
jo
tens la mateixa
paper,
pàgina.
Jo soc molt de paper, també, necessito...
També depèn, no? Per exemple, a mi em passa que jo llegeixo moltíssim i tot el que és novel·la, pues sí que ho agraeixo que sigui en digital, però, per exemple, quan vull llibres de neuroeducació, temes de psicologia, jo necessito, pues, el que dèiem, prendre punts, passar paper, i... però sí... una cosa també és als adults, no? Que nosaltres ja tenim aquesta habilitat i l'altra és amb infants, que sí que han d'intentar doncs, començar amb el gust de la lectura més tangible i després ja benvinguda sigui la lectura en qualsevol tipus de format.
I què passa quan escrivim a mà? En el nostre cervell també passen més coses.
També, també. Clar, no és el mateix que amb un dit premis una tecla o el simulacre d'una tecla damunt d'una pantalla d'un dispositiu digital que haver de fer tot un traç i aquest traç lligar-lo amb altres i unir fent paraules. Això el cervell mobilitza moltes més àrees, perquè es mou tot el tema gràfic, tot el tema motriu, tot el tema, fixa't, aquesta virgueria que tenim els humans, no? D'aquesta motricitat fina, que amb la simple pressió de dos dits podem controlar com un traç ens deixa paraules amb sentit en un paper, pues això és una virgueria que és una cosa preciosa que passa en l'educació infantil primària.
Ara aquesta no m'acaba de venir al cap, però és un dubte que a vegades tinc. És curiós que aquí sempre s'aprèn primer la lletra lligada i més endavant la lletra d'impremta, no?
No sempre, ara està... No,
és que anava a dir...
Hi ha centres que comencen a introduir l'escriptura amb la lletra d'impremta.
Als Estats Units, per exemple, s'aprèn amb lletra d'impremta i quan ja són més grans, que ja gairebé estan al middle school, van amb la lletra lligada. I com ho sabeu? No ho sé, aquest ordre que fa que sigui... Perquè un pensa que la lligada és més complicada.
Sens dubte demana una virgueria més gran de motriu, no? Però ajuda a entendre que el concepte paraula és tot allò que està unit.
Plegat.
Ara aquí no sabria jo decantar-me per un o per altre. La qüestió és que l'infant ha de reconèixer, ha de fer tot el tema de la consciència fonològica, el so, després aquest so està transcrit en una grafia, aquesta grafia, segons el codi que utilitzem, lligada, mayúscula o lletra d'impremta, és una o una altra, després veure que els diferents codis acaben sent el mateix... És virguero arribar en aquesta etapa i és apassionant, eh?
Ara, tot i així, un cop ja superat, ja tenim aquesta psicomotricitat fina, ja sabem escriure lletra lligada, no és tan senzill com tenir un llapis, paper... Suposo que ens tornem a trobar amb el mateix. Això no et soluciona un aprenentatge satisfactori, només amb aquests dos estris.
No, clar, és a dir... El que passa que la lectoescriptura és bàsica, dominar-la, perquè és la base per poder seguir aprenent tot l'altre. De fet, moltes criatures que tenen un baix rendiment en àrees, la que sigui, coneixement de socials, de naturals, de matemàtica, el problema que tenen és de comprensió lectora, perquè no entenen el que estan llegint. Per tant, la comprensió lectora i l'expressió escrita és bàsic i s'ha de treballar, jo dic, fins al quart de l'ESO, perquè és el que dona... la base necessària per seguir aprenent i estudiant tot l'altre.
I hi ha matèries que són més recomanables que unes altres, fer-les sobre el paper que amb un suport digital?
Sí, o sigui, partint del que dèiem, que sempre la tecnologia l'estem veient com a complement i com a eina més i no com a base, però sí que, per exemple, tot el que hem dit de lectoescriptura sí que seria ideal i és més recomanable fer-ho sempre amb suport de paper i llapis i, per exemple, també tot el que impliqui el pensar, no? Ens passa fins i tot als adults, quants de nosaltres utilitzem la tecnologia diari, però has de preparar una formació o has de preparar un programa de ràdio i el que fas és escriure-ho, no? Amb paper i boli. I no pas amb així. I el mateix amb els infants. O sigui, tot el que repercuteixi el pensar, el calcular, les matemàtiques fins i tot, el procediment s'ha de començar a treballar amb paper i llapis. Després ja vindran, amb el tema digital, poder complementar-ho.
Afegeixo que pot ser paper i llapis o materials diversos, Vull dir que aquí no ens carreguem tot el que hi ha infantil,
manipulatiu,
o de matemàtica manipulativa.
Sí, sí. Aquell punxó, com m'agradaria poder fer el punxó. Bueno, el punxó és molt antic, ho sé.
Punxó és antic però... i ara és una mica arriscat tenir punxons a les aules.
Sí, però tot el material manipulatiu, sí, sí. Exacte, i sobretot en àrees com matemàtiques, no? Que sí que necessiten, que per ells és molt abstracte, no? Alguns continguts, però sí, parlant de tecnologia o paper... En infància i sobretot primera infància ha de recalcar el tema del paper.
Si ens centrem ara en la part més creativa, també varia? Estic pensant en quan es comença a aprendre, ja quan ets més gran, doncs tu ja vas triant els suports, però varia gaire si es potencia més o menys la creativitat, si tu el que tens és manipulatiu. No sé, clar, amb una tauleta pots dibuixar, pots posar-hi color, pots retallar, no? Pots triar figures, moure-les, invertir-les... és diferent? Es potencia més o menys la creativitat?
Una complementa l'altra. És dir, l'ideal seria que l'escola fos un espai molt ric i molt suggerent. És dir, el nen que ha vist moltes obres d'art, doncs potser pot veure-les en la pissarra digital, pot veure vídeos o pot passar pàgines d'un àlbum il·lustrat d'obres d'art dels museus que siguin. També és molt important que vegi paisatges, que vegi persones fent activitats molt diverses. Aleshores, és igual com ho vegi. Lo important és que l'escola sigui un lloc i que hi hagi biblioteca i que puguem sortir a visitar tot el que hi ha a l'entorn, que sigui un lloc molt ric. La criatura que ha viscut amb inputs, que ha anat al teatre, que ha escoltat música en directe, que ha fet sonar instruments, que ha sentit la veu humana en circumstàncies diferents, tot això dona base a la creativitat. I aleshores el nen o nena, és de petit sobretot, són creatius de naturalesa, perquè són aquestes criatures que es pregunten i si... i sempre veuen una possibilitat diferent. I si el gat es posés botes? I si la caputxeta no portés el pastís a... És a dir, aquest i si és la mateixa pregunta que es fa un científic, un creatiu, quan vol entrar una variable diferent en una investigació. I si provéssim de posar ozó en aquest experiment?
Clar, i a vegades doncs, passen coses.
Exacte, per tant, la criatura a l'escola i a casa i en el seu entorn seria fantàstic, i els alumnes de secundària també, hi hagués un ambient molt suggestiu, molt creatiu, i només associem la creativitat a les arts, però és que la ciència i la investigació és creativitat.
De fet, fins i tot amb el joc, no? S'aconsella sobre tota la infància no només oferir joguines que tenen una finalitat, no? Amb so, fins i tot algunes amb llum, sinó com menys coses faci la joguina, més coses farà l'infant, no? I aquí entrem en tot el tema del material desestructurat, on els nens doncs, van a la natura, agafen quatre pals, un parell de pedres, i ja tenen una història muntada, no? A vegades estem buscant tots, quan s'acosta Nadal, el regal ideal, i poca cosa falta al final perquè juguin. Si són nens que realment tenen el temps per jugar i no els hi donem de seguida la pantalla quan s'estan avorrint, no? Que és una de les vegades quan no s'hauria de donar, precisament perquè t'avorreixes és quan no l'hauries de tenir.
Clar, ara estic pensant en escriure. Jo, si vosaltres mireu aquest guió, podeu saber molt poques coses de mi. No, però sí, podeu saber que m'agrada justificat, espaiós, alguna negreta, però si el guió estigués escrit a mà, la lletra diu moltíssimes coses de nosaltres, sobretot si fóssiu grafòlogues.
Clar.
Però aquí també és com que perdem molta informació i també aquella creativitat. Jo recordo quan tu et vas com construint, és com l'assignatura, no? Mm-hmm. La lletra, a mesura que un mestre utilitzava, jo m'agradava, l'incorporava a les meves grafies, fins que vaig quedar-me amb una... amb les lletres, amb la meva, però que s'ajustaven a coses que havia anat veient i que a mi m'agradava o que havia anat creant, tenint en compte que són les lletres i que tampoc pots fer gaires coses. Però, clar, però aquesta, pots anar creant.
Això que estàs dient és una perfecta metàfora del que fem al llarg de la vida, que ens anem construint a base dels elements culturals que ens aporten els del nostre entorn. Les lletres estan inventades i en el nostre alfabet són les que són, però conforme et vas fent gran, vas rebent i vas veient i et vas enamorant d'una persona, de la seva signatura, a vegades a la persona, i després la signatura dius, incorporo que fa aquesta ratlla, o que sembla que faci com una estela a sota, o al dalt té com un puntet que a mi em dona doncs, molta alegria. Aquesta és la construcció que fas com a persona i que evoluciona amb tu, amb la teva signatura i amb el teu estil de lletra. Això és preciós.
I aquí afegiria que sí que és veritat el que comentaves, no? Que quan escrivim a mà deixem aquesta marca nostra, no? De fins i tot segons el tipus de lletra, el gruix, el tamany, podem saber si és una persona doncs, més introvertida o no. Però encara que sigui en digital, quan ens estem dirigint a una persona a través d'un correu electrònic, a través d'un xat, també estem deixant la nostra empremta encara que no ens ho sembli, no? I a mi em passa, per exemple, jo faig moltes formacions online, la gran majoria, i ara, per exemple, estic fent competència digital als docents que s'han de formar i molts t'arriben amb aquesta por, no?, de l'escola m'està obligant a formar-me, però, ai, Déu meu, que estic fent aquí en aquest curs. I l'alegria que em dona és quan acaba el curs i et diuen, mira, és que a través de la pantalla s'ha pogut transmetre'm, no?, aquesta proximitat, aquest humanisme, i al final doncs, són quatre lletres, el que dius, no?, totes escrites amb la mateixa tipografia, però cadascú de nosaltres deixem la manera en com preguntem si l'altre com està, si et puc ajudar, com et poses al servei. O sigui, al final és les paraules que fas servir, l'altra persona les rep. per molt que no estigui veient la teva cal·ligrafia ni et vegi la cara, no?, i falti aquesta comunicació no verbal, al final això ho podem transmetre encara que sigui a través d'una pantalla.
I tant.
Alguna recomanació?
Doncs avui tenim recomanacions, també. Podrien ser pel·lícules, sèries, llibres, cançons, jocs, però comencem amb un programa preciós que en teoria està pensat pels més petits, però que és un regal per tothom. Si heu vist moltes vegades Una mà de contes, heu reconegut aquesta careta, és el programa fantàstic, que encara podeu recuperar al portal del 3CAT. Explica en contes en menys de 10 minuts i el que veiem és la representació gràfica de la història amb dibuixos, amb collage i una veu en off que ens va acompanyant en aquesta història. Caldria trobar estones a casa per fomentar les habilitats manuals, no només per escriure, no només per va fer els deures, sinó per... Bé, aquí tens el teu espai, aquí tens i fes...
Sí, el passat té com una mica de connotació antiga, això, els treballs manuals, no? El que cal és estimular la creativitat. Jo sóc una enamorada de les capses de cartró i les bosses de paper que porten els riders i els missatgers avui en dia a casa de tothom, i sempre dic que no se n'hauria de llançar cap fins que una criatura hi hagi jugat o s'hagi expressat fent alguna cosa a través d'elles. La creativitat no comença a partir de zero, sinó veient en un conte una cosa que m'ha agradat, o veient Mà de contes i he vist que ho il·lustraven amb aquarel·les, però després amb guix blanc donaven els últims tocs i m'agrada això d'aquell blanc sobre l'aquarel·la. Doncs a partir de qualsevol element que haguem vist, fins i tot digitalment, deixar a l'abast dels nens i nenes, i dels nois i noies, materials perquè ells puguin generar les seves obres d'art, les seves creacions. Això és supernecessari. A casa recordo que els meus fills, quan feien 5 anys, els hi regalàvem a cada un una caixa que en dèiem la caixa dels invents. I era senzillament un tàper d'aquests, ple de materials diversos perquè els poguessin anar confegint i servís per crear coses. I quan tenia 5 anys, arribava la teva capsa dels invents. I això era com un benvingut a... Ara tu pots sol, no? Fins ara hi havia la mare retallant i tal. Doncs em sembla que valdria la pena que hi hagués materials d'aquests inespecífics i que es pugui fer treball creatiu a casa.
Mm-hmm. Una creativitat que hi ha qui la té més desperta d'entrada i aquí això és una tortura. O sigui, quan diuen ara comença a generar el que sigui. A vegades també és igual si suport digital o físic,
sí.
No?
A vegades també ens passa moltes vegades perquè hem sigut molt jutjats, no?, pel resultat final, no? I ens passa també a vegades amb els nens, no?, que continuament, molt bé, mira que bé ho has fet. No? A vegades és menys fer aquests judicis del resultat final i més fer observacions i valoracions del procés, no? En lloc de fixar-nos en com ha quedat i com de bonic i com de xulo, és veig que t'has esforçat, no?, fer observacions o explica'm què és el que has fet. I d'aquesta manera, si no ens centrem tant en el resultat final i en esperar que jo rebi la teva aprovació, no?, és quan deixem realment ales als nens.
Ara estic pensant en aquells que no els agrada, no que no els agrada fer, manipular, sinó que no els interessen les pantalles i que són adolescents, no? O que no els agrada ballar.
N'hi ha d'adolescents que no els interessen.
O que no els agrada ballar i que TikTok al final... Ara potser ja no es balla tant, però que hi ha hagut una etapa que sí. Era bastant tortura, perquè és un espai en el que socialitzen i connecten amb els altres, no? És com qui diu, jo ja sóc adulta, a mi no m'interessa Tinder, tinc 20 anys i és que no sé gaires canals més perquè jo m'agradaria parlar amb algú altre, però és que no vas a la discoteca i no parles amb altra gent, no? Vull dir que potser sortir del mainstream aquest, no?, que deies, n'hi ha algú? Sí, hi ha poca gent, potser, però també és complicat.
Sí, clar, i a més hem de tenir en compte que avui en dia les xarxes són un mitjà de socialització, des del WhatsApp fins al que sigui, no? Si tu abans... o jo, a la meva edat, abans de sortir de casa et podies emprovar 3 coses diferents per veure si la teva colla resultaries atractiva amb allò que et posaves, ara cada vegada que et canvies alguna peça t'estàs fotografiant i pujant-ho al teu grup d'amigues perquè tothom t'ha d'estar validant si et poses aquestes bambes amb aquests cordons o si et poses el jersei per dins o per fora. Per tant, és una forma de socialitzar que els adolescents tenen avui i que fins a cert punt... doncs val la pena respectar perquè és el seu mitjà, no? I el que opta per no em poso en aquest canal segurament és perquè en té d'altres, no?
Esperem que sí.
Sí.
When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident, that's a design technique. What I want people to know is that everything they're doing online.
Això és de Social Dilemma, un documental de Netflix que aquí va sortint de tant en tant, l'anem posant. El que ens expliquen és què passa en realitat dins del nostre telèfon, com funcionen les xarxes socials, què fan per captar constantment la nostra atenció i com caiem a la trampa ràpid i més del que mai podríem haver imaginat. Abans de la pandèmia, bé, i anem sentint gurus que havien estat en aquestes tecnològiques i alguns per raons ètiques doncs han acabat de queixant-ho, inclús han creat associacions queixant-se d'aquestes trampes. Però dèiem que abans de la pandèmia hi havia molts articles sobre com eren les escoles on anaven els fills dels gurus de les grans tecnològiques. Zero pantalla, zero connexió a internet, fins i tot les cangur tenien prohibit utilitzar el mòbil quan estaven amb les criatures. Creu que cal ser tan radical? Ells veuen una cosa que la resta no som capaços de veure? Perquè fins aquí estem dient, bueno, podem utilitzar, ensenya, és una eina, pot ser útil.
Clar, s'ha de tenir en compte que aquests senyors gurus tenen un sou i una posició social que els permet optar per determinats tipus d'escoles i triar i posar condicions en el contracte a la cangur. Mentre que hi ha gent que no pot triar res i sort té de les pantalles perquè els seus fills tinguin una realitat una mica més alegre que la trista realitat que viuen a casa, no? Ara, és evident que aquestes persones sabien i saben coses i ens les han comunicat a través d'aquest reportatge i d'altres, i que en el seu cas han escollit un model d'escola, que també n'hi ha aquí a Catalunya, que opta per allunyar-se radicalment de les pantalles. Però això que ara dèiem al principi del programa, no? Estem evolucionant, no posant una barrera absoluta a les tecnologies, sinó posant un espai de reflexió i dient per què les volem fer servir i per què no sé si cal ser tan radical.
I si ens fixem, les escoles en les que realment Silicon Valley, no?, que estan optant, són escoles precisament on el que hi ha darrere fons és tot el que estem dient al llarg del programa, no? Aquest aprenentatge manipulatiu, aquesta creativitat, aquest pensament crític, que sí que el podem incorporar en moments puntuals de tecnologia, també tinguem en compte que més enllà del que saben i que per això potser no porten els fills a certes escoles, però, a més, aquestes famílies estaran rodejades de tecnologia a casa. Per tant, també imagino que d'alguna manera deuen pensar que la tecnologia en tenen de sobres a casa, no? Anem a posar el que precisament manca a mans de l'escola, no?, que ens puguin ajudar.
El juny de 2023 també tothom parlava de la decisió de Suècia, que després dels resultats de la comprensió lectora de l'informe PILS, que havia estat pitjor que en anys anteriors, tot i estar per sobre de la mitjana europea, bastant lluny d'on estem nosaltres, doncs Suècia va optar per impulsar la reintroducció dels llibres a l'aula després de 15 anys en què els ordinadors havien substituït els llibres. 15 anys? Creieu que és prou temps com per consolidar una tendència?
Mira, jo crec que aquests titulars que van sortir sobre el cas de Suècia els hem d'agafar una mica amb pinces, mm-hmm. perquè els titulars han de vendre productes i no sempre respon a la realitat. Suècia el que ha fet ha estat parar i reflexionar. Per tant, no ha retirat totes les pantalles. El que sí que és veritat és que 15 anys és un luxe que una decisió es pugui prendre i al cap de 15 anys puguem fer una avaluació de com ha anat, pensar-nos-ho i repensar què fem. En aquest país on estem nosaltres, el sistema educatiu canvia cada 3 anys, 4, cada canvi electoral hi ha un canvi de sistema, i educativament es necessita temps per veure com es van consolidant els canvis, els que siguin, metodològics, i avaluar quins efectes tenen. Per tant, ja estaria bé que, si ara la reflexió que estem fent produeix algun canvi, li donem temps perquè es noti i es pugui avaluar.
Totalment.
De la teoria a la pràctica.
Doncs, si us sembla, saludem algú que està a l'aula habitualment, que és l'Ivan Homedes. Molt bon dia, Ivan.
Hola, bon dia.
L'Ivan és cap d'estudis d'educació infantil i primària de l'escola IPSE. Explica'ns, Ivan, fins a quin punt creus que és important aquest, en el procés d'aprenentatge, de l'escriptura de les criatures, que estigui present aquest paper, llapis, manipular...
Bueno, nosaltres, sobretot a l'escola IPSE, creiem que a les primeres edats aquest és un aprenentatge bàsic, perquè ajuda molt a desenvolupar habilitats motores, funcions cerebrals, que després faran que tinguem infants més competents a l'hora de connectar les idees, d'expressar-se millor i, sobretot, repercutir sobre la seva memòria. Clar, nosaltres estem farts de llegir estudis que demostren que l'escriptura a mà doncs, activa moltes àrees del cervell que no s'activen quan teclegem. I això ajuda molt al desenvolupament cognitiu, exercitar circuits visuals, motors, com he dit abans, de la memòria... És a dir, s'utilitzen capacitats neuronals més complexes i això fa que el cervell hagi de treballar en major mesura.
Mm-hmm. Segurament quan les criatures arriben a l'aula no és la primera vegada que veuen ni un paper ni un llapis, segurament perquè ja venen de l'escola bressol i si no a casa hauran vist papers i llapis i hauran començat a manipular, no?, aquests estris. Però els agrada? Què passa quan descobreixen aquest univers una mica més tutoritzats, com passa a l'escola?
Bueno, nosaltres sempre pensem que aquí és la capacitat que nosaltres tenim com a escola i com a mestres de fer aquest procés creatiu, que tinguin ganes de fer-ho, que sigui emocionant. Aleshores, nosaltres pensem que en el joc és vital per poder crear aquest ambient que ells tinguin ganes de fer garbots, de començar a fer la pinça bé, de començar a fer agafar el llapis i el paper com toca. És una miqueta... el que passa amb les pantalles, no? Les pantalles estan moltes vegades dissenyades per cridar l'atenció dels nens. Aleshores, nosaltres adoptem una mica aquest sistema i creiem que el procés de l'escriptura ha de ser superexcitant per ells i crear propostes molt lúdiques i fer-los tenir ganes de venir a l'escola i de provar i d'experimentar.
I quin suport, quina presència té el suport tecnològic que, a l'aula, que suposo que varia d'infantil a primària?
Sí, la veritat és que sí que varia i el que és vital per nosaltres és tenir un projecte equilibrat, val? Tenir un projecte equilibrat com a escola, ben planificat, amb els objectius clars i sabent el que volem ensenyar a cada edat i quan ho volem ensenyar. Aleshores, bueno, les pantalles, ells, sí que és cert que estem trobant que els alumnes cada vegada venen amb les pantalles més intuitoritzades de casa, eh? I a vegades els hi posem pissarres i amb el dit intenten que allò es mogui. Bueno, és una cosa que fa molta gràcia, però també estem començant a trobar també ara famílies que ens diuen que a casa no hi ha gens de pantalla, que ens pregunten molt quin és el focus que farem de les pantalles amb els seus fills, i sí que és cert que estem observant una altra vegada un petit canvi de tendència, eh?
O sigui, que mica en mica, és una mica aquest espai de reflexió, no? M'imagino que ara ja fa molts anys que hem estat parlant fins ara, ja fa molts anys que tenim suports tecnològics, molt incorporats en el dia a dia, i potser ja se'ns ha passat la falera inicial. I diem...
O les famílies han començat a tenir informació de que en edats precoces les pantalles potser millor que no hi siguin del tot.
Quan es tracta de crear, abans parlàvem de processos creatius, si varia gaire, si ho fan amb un suport digital o si és de forma manipulativa. Ells com creen? Sobretot infantil, estic pensant.
Bueno, doncs nosaltres, per exemple, tu els hi pots posar unes pinces per agafar uns grans d'arròs o els hi pots posar unes petites culleretes per poder començar a fer el moviment de la pinça. Els hi posem molts jocs de petites construccions, molts jocs de volum... els hi posem sobretot que sigui un aprenentatge significatiu, no? I aleshores la primera lletra del seu nom és la més important, aleshores els hi podem crear amb unes cartolines, unes carreteres amb cotxes amb la lletra A, i ells que amb el cotxe vagin sense adonar-se en compte anant fent aquest circuit, que al final és la seva primera lletra, és la paraula primera que creiem que han de saber escriure, sobretot donar-li una significació al que estan aprenent i que ells vegin que té una utilitat i que tindrà un servei al mateix temps que hi ha aquest component lúdic, no? que ho fan jugant, que no estan tot el dia repassant la seva lletra perquè si no s'acaben avorrint i van a buscar altres coses.
Ivan Homedes, cap d'Estudis d'Educació Infantil i Primària de l'Escola IPSE. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu. Estem a punt d'acomiadar-nos i acabem amb el títol del programa. Hem començat dient que el títol d'avui era Paper i llapis, el futur sobre el paper. Doncs sembla que seguirem, no, amb el paper.
Seguirem combinant paper amb tecnologia i amb propòsit, sobretot.
Aquesta és la idea, tenir espai, temps, pensar i anar avançant i anar avaluant.
Sí. Ara el Ramon deia que els nens veuen a casa s'escriu, jo dic que cada vegada es veu menys, perquè els adults poques vegades a casa agafem paper i llapis per apuntar res, tot queda dit oralment en el mòbil o en els dispositius de veu i poques coses escrivim i cada vegada teclegem menys perquè els dispositius a través de la veu també ens fan cas. Per tant, és un repte que ens queda a l'escola molt important, l'escriptura i el paper i el llapis i la lectura, sobretot la lectura.
A vosaltres us agrada escriure?
Sí.
O sigui, que has vingut amb llibreta.
Sí, jo estic aquí sobre prenent notes. Sí.
Sou de buscar excuses. Estic pensant en un diari. Et deu haver-hi qui té un diari digital.
Sí, clar.
Sí.
No ho havia pensat mai.
Clar, molts blogs quan van sorgir eren la versió del diari digital que tu deixaves veure a la gent que et volia llegir, no?
De fet, l'escriptura és una de les recomanacions que fan molts terapeutes, no? Quan fins i tot un té un dia, no?, de molts nervis o que necessita posar una mica de llum sobre allò que ha passat, sempre et recomanen que escriguis i, al ser possible, escriure a mà. Exacte. Mm-hmm.
Doncs seguirem escrivint. Anna Ramis, pedagoga i impulsora de la campanya de 03 Pantalla Res i del Manifest Infància i Pantalles, i Cristina Carbonell, professora i assessora pedagògica especialitzada en educació emocional i tecnologia educativa. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
I acabem, com sempre, amb música. La cançó d'avui és Morning Passages, de Philip Glass, que forma part de la banda sonora de la pel·lícula The Hours. I és curiós que és una cançó que trobareu a la llista de cançons per escriure més ràpid. Cançons que tenen de fons escriptors. Bé, doncs us trobareu aquesta que comença molt tranquil·la. Anirem mica en mica. Fins aquí el programa d'avui amb la Paula Moreno, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Ens retrobem la setmana vinent. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Que passeu molt bon cap de setmana i fins dissabte a les 9, Escola de Família.